energia, podem reduir-nos en això. Aquí no podem abordar el que estem vivint aquí i ara en els adolescents i en els joves sense fer revisió d'on venen, quina és la seva pròpia història, de què s'han tingut que reprimir, què és el que han viscut, quanta violència han presenciat. I no dic violència activa, sinó moltes vegades també passiva, no? Aquesta manera d'ignorar-los, de criticar-los, de fer mala cara quan fan algo que no mos agrada. Claro, és normal que ara se rebel·len, és normal que ara tinguin actituds que no comprenem. Per això jo sempre vos convido a posar-vos les ulleres i a mirar més profunditat per a comprendre més i millor el que tenim ara aquí al davant. Espero que aquests capítols vos hagin fet reflexionar o, si més no, poder revisar internament quines són aquelles coses que voleu començar a fomentar a partir d'ara en els vostres adolescents i recordar-vos que podeu seguir el meu treball a xarxes socials a través del compte andreavidal.cat a Instagram i també fer-me arribar les vostres propostes, dubtes, inquietuds o fins i tot reservar una assessoria amb mi a través del correu electrònic andreavidal.cat@gmail.com. Que tinguésseu una feliç setmana i ens escoltem de nou la setmana que ve.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
I en el punt de les 12 i 2 minuts ara mateix del migdia, ja hem passat aquests vols del migdia, comencem la segona hora del Més Calent a l'Aigüera, segona hora que agafo jo el timó, Sergi Corral, després de la primera que ho ha presentat la Cristina Cantal, i una segona hora on començarem, com sempre, amb l'avanç informatiu de la Lali Giné, avui un dia informatiu més que mai, bueno, després del d'ahir, ahir va ser el primer, i avui explicarem com està la situació després d'aquesta apagada general, amb un informatiu que serà monogràfic sobre, evidentment, sobre aquest tema que ha preocupat tant el país aquestes darreres hores. Precisament d'aquest tema parlarem després amb en Miquel Pagès i l'Àngel, perquè ens expliquin com es viu una apagada d'aquestes a nivell tecnològic, trucs, coses a fer, com s'ha de gestionar ordenadors, informàticament, etc., aquestes apagades, aquest sistema d'apagades. I després ens visitarà en Paco Torres. En Paco Torres avui amb històries que, per cert, els trens Rodalies encara no s'ha recuperat d'aquesta apagada tècnica. Quina novetat que Rodalies encara no es recuperi de qualsevol cosa que passi. I també hi ha hagut una afectació molt gran també a la mitja i llarga distància de Renfe en aquest cas. Però va, no m'enrotllo més, que és el torn de la Lali Giné. Lali, bon migdia.
Mira, m'estic sense veu ja. Bon migdia. Anava a dir-te, posarem llum a la foscor, perquè
això queda molt. Hi ha gent que ja està buscant coses d'aquestes, eh?
Ja, va. Ara ens ho prenem, a veure, i aquí ens ho prenem una mica allò rissa i tal, però no té gens, no fa gens de gràcia la
ni gota,
situació.
Ni gota.
I bueno, mig país encara està una mica intentant anar recuperant la normalitat. Per tant, la cosa és complicada. Anem a parlar lo nostre, exacte.
Centrem-nos en el cas de l'Escala, Lali.
En el cas de l'Escala sí que podem dir que a hores d'ara tots els sectors han pogut recuperar la llum. Per tant, si ahir a les 7 de la tarda encara hi havia zones com Riells que no en tenia, l'última zona que l'ha pogut recuperar ha estat Montgó. Però ja aquesta nit passada s'han pogut recuperar totes les zones, com dèiem, de subministrament elèctric. Avui farem el que tu deies, un monogràfic extens sobre el que ha estat aquesta apagada i les conseqüències encara d'aquesta apagada. Parlarem de els sectors més vulnerables, com per exemple la residència, els pins i les farmàcies, que han pogut recuperar també normalitat. que ahir, malgrat funcionar a la residència, malgrat funcionar amb grups electrògens, doncs hi van haver incidències, incidències entre cometes,
internes,
internes com de mobilitat, del dia a dia, no? Doncs d'ajuda per poder tractar els pacients dependents, etc. No?
Més que res, pujar-los a les habitacions,
per exemple,
que els ascensors estaven inoperatius.
Correcte, correcte. Llavors, i les farmàcies, recordem que hi explicàvem que el fiaven a la gent,
sí,
com havien fet durant el
2010,
el 2010 de la Pagan, pues, ahir també ho fiaven i ja hem recuperat la normalitat. Bueno, una mica farem repàs de tot el que ha donat de si aquest dilluns, que en alguns punts encara es continua.
Ahir vam anar al CAP, també,
sí,
explicàvem la situació del que va viure el CAP i que a poc s'anirien recuperant també totes les visites. I un altre punt, també, el tema de la coordinació de serveis policials, d'emergències aquí a l'escala i municipals.
El CAP, que tu dius, va recuperar ahir a les 7 de la tarda tota la llum i, per tant, ara per ara, ens informen que es poden rebre trucades des de l'exterior sense problemes, però no se'n poden fer cap a fora. Per tant, no sé si ahir veu estar el cas, perquè una cosa és que vingués la llum, però després el tema de les telecomunicacions
va trigar moltíssim,
però molt.
Parlar amb familiars, jo, per exemple, de situats a Barcelona, fins a quart de 12 de la nit...
Si no eren trucades via wifi i l'altre tenia wifi,
sí, sí, sí,
amb WhatsApp o el que fos, la senyal mòbil, la senyal de cobertura mòbil...
Impossible.
Era impossible, sí. Doncs farem un repàs de tot plegat, de què és el que ha donat de si... I en fi, doncs, aquesta serà el monogràfic de llum.
I sort que tot ha passat amb unes condicions meteorològiques molt plàcides, sense estar en aquestes temperatures ja recuperades. Si això arriba a passar l'hivern amb el tema de les calefaccions i el tema d'això, hagués estat molt més
complicat. La cosa hagués sigut molt més dramàtica, o en ple hivern o en plena onada de calor, sense aires acondicionats funcionant, la cosa hagués sigut molt més dramàtica.
Molt més fotuda,
oi tant. Bueno, deixem-ho aquí.
Lali, et sembla que vagis a ordenar tota aquesta informació?
Anem a ordenar aquesta informació.
Al punt de la una i tornem.
Tu mateix et dius la previsió meteorològica, que és la...
Ja l'hem avançat, calma i tranquil·litat, ambient assolellat, marinades, i una paraula que vaig introduir ahir amb la Cris, vent de Quaresma.
Ah, que aquest no el coneixia.
És aquesta marinada fresca que fan aquesta època de l'any.
Ah, veus?
Perquè el mar encara està a 14-15
graus. Perquè encara
està,
sí, fresquet.
Doncs, jaqueteta.
Marinada fresca que dius, ai, quin fred, que no estàvem a primavera.
No.
Vinga. Perfecte. Aquí el porto.
Lali,
al
punt de l'hora. Moltes gràcies, Lali, per tota aquesta informació, com sempre, puntual de l'abans, que tindrem després en l'informatiu. I si us sembla, ara el que fem és un petit apunt musical, abans de que entrin aquí a l'estudi el Miquel i l'Àngel. Fem, mira, aquesta cançó del Canca que ens diu Pierre, no, el dia de suerte de Pierre no doy una.
Va a ser un día de esos que da que contar y todos juntitos a gritos cantando ya están porque hoy la suerte ha llamado a tu puerta por fin hoy si le preguntas seguro que dice que sí hoy vas a tener lo que siempre has querido tener, vas a batir todos los récords solo por joder. Es el día de la hora H, uno entre un millón, el día en que Jerry por fin es cazado por Tom. Propongo un brindis preventivo por si acaso todo sale bien. Nos sobren o no los motivos, al centro pa' dentro llamé. Hoy hace el dolor las maletas, hoy no queda pena ninguna. Hoy pierno doy una, llegado primero a la meta. Hey ho, let's go. Hey ho, hoy van a acusarnos de su pe.
El destacat de la jornada.
I el destacat de la jornada d'avui no podria ser altre que un destacat derivat d'aquesta apagada general de llum que vam tindre en el dia d'ahir, ahir dilluns. Tinc aquí a l'estudi en Miquel Pagès i l'Àngel Torrent. Miquel, Àngel, benvinguts.
Gràcies.
Gràcies.
Clar, estem aquí perquè una cosa és l'apagada i una cosa és com es desenvolupen en els mitjans de comunicació, dispositius electrònics, perquè ara tot va amb llum, bàsicament. Ahir qui tenia gas a casa era un afortunat que no vegis, però que voldríem començar parlant sobretot a nivell de mitjans de comunicació. Miquel, tu com a coordinador en aquest cas de tant de Ràdio L'Escala com de Canal 10 Empordà, explica'ns en situacions aquestes de crisi quin paper tenen els mitjans i quin ha de ser.
Home, a veure, està claríssim. Jo distingiria fàcilment el que és ràdio i el que és televisió. Tu pensa que en aquest cas, per exemple, quan se'n va la llum, la televisió poc hi té a fer, perquè, a veure, no hi ha gent que tingui televisors portàtils. Quan falla telefonia per aquest costat tampoc, i wifi i derivats per aquí tampoc, quin mitjà ens queda? Doncs la ràdio, i aquí la ràdio té un paper importantíssim quan hi ha una emergència d'aquest tipus, i quan en el nostre cas, a més, quan som una emissora de caire públic, som una emissora municipal, la nostra funció és de servei, i és això, d'informar a la població, no? És importantíssim el paper que ha de tenir, sobretot en aquests casos, el que són les ràdios.
Clar, però res és immune a aquestes situacions i hi ha petites o grans. Clar, en el cas d'aquí de Ràdio L'Escala, Canal 10 Empordà, ahir vam estar cobrint aquesta informació pels mitjans que podíem disposar.
I en aquest cas, deixa'm dir, sí. Et tallo ja una miqueta perquè, a veure, els mitjans que podíem disposar, és veritat, i jo com a coordinador dels dos mitjans agrair la feina que es va fer per part de tots els professionals, no? Que des de fa un temps, ho sabeu tots i ho saps bé tu, Sergi, que estem treballant com un conjunt, no? No estem treballant a mi coneixent com en Miquel de la tele, no? I m'ho estic traient de sobre, ni en Sergi de la ràdio, no? Som un conjunt de persones que estem treballant amb uns mitjans de manera conjunta, no? I a veure, quan es va fer aquesta reorganització es van fer una sèrie de distribució de tasques, no? Que cadascú tenia i la seva, i que cadascú era capaç de... hi havia algú capaç de suplir-lo, no? El seu lloc. En el meu cas, he estat avi recentment, i com el ser avi, doncs em vaig agafar dues setmanes de vacances i m'ha enganxat pel mig, no? I bé, la sort és que les tasques que jo podia fer durant molta estona, doncs les vau poder fer la resta de companys, no? I això era la base. I agrair des d'aquí, doncs, públicament la feina que vau fer tots plegats. Quan vaig poder, que va ser tardíssim, m'hi vaig afegir, sobretot aquest matí, tot i estar de vacances, ja us dic que m'hi he bolcat. I això, la feina, doncs, a tu i a tots els companys, doncs, s'agraeix.
Àngel, te toca. Dèiem, va ser un dia que també... No sé si ahir fèiem amb la Lali allò de un dia difícil per deixar de fumar. En el cas dels informàtics, com es viu un dia com el d'ahir?
Bueno, es viu diferent. És a dir, hem d'entendre, i jo m'ha considerat un tecnòleg i m'agrada molt ser relativament avançat, em depèn quines coses, i innovador... Hem de pensar que la tecnologia existeix, però també la tecnologia és molt vulnerable. És a dir, amb tots hem de tenir el plan A, el plan B i el plan C. Abans només hi havia el plan B. No. Ara ja hem de tenir el plan A, el plan B i el plan C. En aquí, què va passar? Pues que va caure el sistema elèctric. Al caure el sistema elèctric, què passa? Que tot el que depèn del sistema elèctric cau. per simple lògica. Va ser una caiguda a nivell molt general, és a dir, perquè ens entenguem, no? A caure coses d'aquestes no havien passat mai o quasi, mai. Val? En alguns altres països havien passat amb un tsunami, gent que va estar quasi bé un any sense llum. Però vull dir, en aquest cas, a Europa, allà on estem, no havia passat mai, i més a més durant tanta estona. I ara recapitulem una miqueta què és el que ha passat. És a dir, tecnològicament doncs no teníem quasi bé internet, no teníem, bueno, n'hi havia, però era molt precari, i només tots els que teníem sistemes de generació de llum. Però la informació va córrer com va córrer. Per això va ser molt important el tema de les ràdios. Mm. Val? Les ràdios, i s'ha de donar les gràcies a mitjans com vosaltres i a mitjans, si vols, a més àmbit nacional i català.
Ahir era tots plegats una mica en busca del transistor perdut.
Sí. Exacte, no. El transistor i les piles.
I el calaix de les piles, eh?
I el calaix de les piles.
Els tens molt de temps allà, i quan les vols fer servir estan descarregades.
I algú que no se'n recordava el botó d'engegar el transistor de rodeta, aquesta és altra.
No, a veure, i avui coses que es deien, no? Dius, vale, tenim telèfons superxulos, i abans aquests telèfons que fèiem servir tenien una ràdio analògica.
Una ràdio FM.
Sí. Abans la tenien, ara no la tenen.
El meu encara el té.
Sí, encara n'hi ha alguns que la tenen.
N'hi ha alguns, però és raro de que en tinguin, sí. el d'això, i que es tenia que posar els auriculars perquè el concepte de l'auricular feia l'antena. Vull dir, que són coses d'aquelles a tenir en compte. Un cop vist tot això, ara s'ha de mirar per què ens ha passat. Ui. Per què ens ha passat? Aquí ja anem a treure quatre espines. Val, ens ha passat perquè tenim tots plegats som vulnerables. Ho volem tot connectat. Tenim la nevera connectada, a internet, tot. Però ho connectem sense excessivament formació, sense coneixement. Ho enxufem tot, va, no passa res. Sí que pot passar. I aquests sistemes que són més vulnerables, ja el juny passat ja es va fer un estudi a tota Europa i ja hi havia coses que dius, ostres, no estem del tot segurs. No estem del tot segurs perquè tenim forats, val? Que els hem d'anar tapant. I llavors dius, escolta, la gent diu, no, és que no pot ser perquè un ciberatac o no ciberatac, perquè n'hi ha que diuen que sí, que va sortir molt el sol es va pondre i per això vam tenir
moltes llum. Coses, fins i tot...
No, això que ens ho expliquin, Sergi. Sergi, va haver-hi un eclipsi ahir a la tarda o...?
Algú va quedar eclipsat, això sí.
No, un
eclipsi
sona,
no, però...
No em sona,
Però jo fins i tot, com anys ha, com fa uns anys, ja sentia o escoltava els submarins russos avançant pel Mar del Norte i tallant cables per dintre l'oceà. O sigui, fins i tot es va arribar a sentir
això. Sí, amb un cisall al fons que anaven tirant.
Però al final, la tecnologia és una cosa tan precisitat, tan binària, de zeros o uns, que és una cosa tan simple com el mateix que nosaltres tenim un cotxe. Tots tenim com que si el cotxe s'escalfa, es para.
Cotxes que ara cada cop van més elèctricament.
Sí.
Filla, falla una cosa i tururut violes.
Tururut violes, vale. Tenim allà hi ha un sensor de temperatura que dius, quan arribes a 120 o no sé quina temperatura, el cotxe es para. Sí. Punt. Si tu aquest sensor o el desconnectes o li dius, no, escolta, quan arribes a 40 graus te pares, no arrenques el cotxe.
No.
Exacte. Doncs aquí és tan fàcil com això. És a dir, qualsevol sistema és tan vulnerable com que tu li pots posar, vale, 6.000 no sé quan eren megawatts i no sé què, aquests números... 15 gigawatts, vale. Doncs tu vas en el sensor aquest o el desconnectes o li dius, no, escolta, quan arribis a 100 ja és el màxim, t'has de parar. I automàticament es para tot. Uh-huh. És a dir, és un concepte tan simple, no és allò que hagin anat... És a dir, per mi, jo crec que apunta a que hi ha hagut alguna mano negra que ha fet... o canviar aquest sensor, perquè seria molta mala llet que tots els sensors fallessin, alguna cosa d'aquestes. Per mi, alguna cosa d'aquestes, a mi, per mi, jo ja sóc molt animal i tots els que em coneixeu sabeu que dic masses vegades les coses pel seu nom i passa el que passa. Doncs per mi, que per alguna cosa, algun d'aquests sensors, els centrals, en vez de dir, quan arribes a 6.000, no, quan arribes a 500, et pares. I aquí s'ha parat. I després rearmar això... No és tan simple, no és com un cotxe que li dones la clau i s'engega.
No.
Tots sabem que a casa, i en Miquel ho sabrà més perquè és més del ram de l'electrònica i l'electricitat, doncs que si tu agafes una cosa, una planxa d'aquestes que gasti 2.000, quan l'enxufes i la tens connectada, fa un xispasso. Imagina't, enxufes tot l'escala de cop. El xispasso es veuria des de Camprodon.
Exacte.
Per tant, s'ha d'anar fent progressiu.
una cosa, afegir una cosa de les que està explicant l'Àngel. Són sistemes que en diuen binaris, que treballen amb uns i zeros, són programes, és software d'ordinador, que són vulnerables i només falta una persona amb mala fe.
Però estem en un punt que ens creiem invulnerables.
Però sí, no, la sensació és aquesta, te la fan creure. I igualment que el que diu que tinc una casa domòtica, tinc la nevera connectada i fins els robots de cuina estan connectats a internet, que et fan les receptes, te connectes i t'ho fan a distància, no? Pensem que no som vulnerables, però ho som. I només fa falta, com et deia, una persona, una sola, amb mala fe, per fer molt de mal, no? Que potser no és aquest cas, que l'Àngel... Ell, a les teories de la conspiració és lo seu, no? També. I potser no és... potser hi ha hagut una avaria en un punt com amb una apagada que va haver-hi a Centre Europa, doncs es va acabar detectant que havia estat un arbre que havia caigut sobre una torre, que no sé si creure-ho o no, és igual, no ho sé, però vull dir, a saber, no? Jo espero que algun dia expliquin el que ha passat i el que ha generat aquest caos realment.
Clar, perquè ahir també ens va sobtar que el fet de que tornés la llum va ser una cosa com progressiva, però
sí,
clar,
això,
tampoc s'acaba
d'entendre... És el que diu l'Àngel.
No sé si s'acaba d'entendre que, per exemple, aquí al centre del poble, a 7:15 hi hagués llum, a Montgó no arribés llum fins a 11:45 de la nit, per exemple, on nosaltres teníem situada l'antena de repetidor, fins a 11:45 no es va poder connectar la senyal.
Per internet anava, la
ràdio. Per internet anava,
per
FM
no.
Com és que tot això és progressió? O sigui, que no...
Tu pensa una cosa, és el que explicava ara l'Àngel. Quan tu endolles la planxa a casa, que l'endoll fa una xispa, una guspira,
sí.
Fa xoc, cony. És perquè consumeix. Si tu endollessis de cop tot Espanya, tota la xarxa,
cauria
la guspira, no a Camprodon, segurament des dels Alps Suïssos, doncs segurament es veuria la llum, no? Perquè és bestial el consum que hi ha. Doncs què es fa en aquests casos? No poden endollar de cop tanta potència. Què fan? Doncs va, diuen, la cosa també està en l'equilibri. És a dir, no pots generar molta més potència de la que la gent demana, de la que l'indústria i les cases demanen, no? I es tracta de mantenir aquest equilibri. Ells què feien, per exemple? Connectem aquesta central elèctrica, no? Quan ens dona de potència? Va, un gigawatt, no? Val. Doncs vinga, amb aquest gigawatt, què alimentem?
Quins pobles o quines regions estan dintre del gigabyte
aquest. Després engeguem un altre i anem posant. I així, progressivament, es va alimentant tot. I dins les zones que tu dius perquè qui sí i qui no, doncs hi ha una gran xarxa immensa de 400.000 volts, que és la que arriba de França, no?
La MAT, no? La famosa...
La famosa MAT, sí. I que després hi ha estacions de transformació que van baixant fins als 220 que tenim a casa. I a diferents punts hi ha subestacions.
Una depèn d'una, l'altra depèn de l'altra.
Correcte. Per això, en una certa hora, doncs aquí cap a 6:45 aproximadament, 6:45 de la tarda, doncs es va alimentar aquesta zona. Hi havia corrent aquí la ràdio i aquesta zona de l'Ave Maria, per exemple, perquè està alimentada per una subestació, i fins al vespre, per exemple, a casa meu, fins a 11:45 de la nit no va arribar, i en altres llocs aquí a l'escala no va arribar la llum fins passada la mitjanit. Per això aquesta progressió, no?
Us volia preguntar una cosa ara, perquè ahir dèiem, també escoltàvem en diferents mitjans de comunicació, sempre hi ha expertos, quan passen aquestes coses sempre es contacta amb el primer experto de turno. Aviam, què pot suposar, o sigui, primer, una situació com l'apagada, o si va ser en aquest cas una sobretensió, i una tornada a la llum, en el cas dels electrodomèstics, equips electrònics. Pot ser que ens trobem avui que hi hagin equips de casa que s'hagin rostit o que no funcionin, i quin seria el motiu, o com va aquest tema? Perquè recomanaven desconnectar les coses, inclús.
El problema és que quan... es connecta una xarxa, no? Quan es dona corrent, per exemple, a una zona de l'escala, i aquesta patacada de tensió inicial, que tots els equips tenen una sèrie de filtres, no? Per evitar que hi hagi aquestes fluctuacions d'energia i aquests pics d'energia. si tens alguna parella a casa que aquests filtres estan una mica tocats o que l'aparell no és prou de prou qualitat, pot passar. No vol dir que hagi de passar sempre, vol dir que pot passar, no? Però no és... seria quasi el mateix cas de quan se'n va la llum qualsevol de les vegades que se n'ha la llum, no?
Vull dir,
no té
res, molt acostumats,
no té res d'especial.
Tu
pensa que sí, tu pensa que ja venim, el que et deia, no estan arribant 500 volts o 600 volts, arriben els 220, 224, 218 en alguns casos. Per tant, els aparells, algun pic, alguna punta d'aquesta, si l'aparell està una mica tocat o no està dissenyat prou bé, doncs pot passar que caigui, no? que es peti, que es cremi.
Us vull parlar de dues coses. Una per tres paraules que van ser molt habituals ahir o que van sonar per molts llocs. SAI, S-A-I, i generadors. Expliqueu-nos una miqueta, o sigui, com funcionen aquests aparells tant a ús domèstic o a ús d'una d'allò, perquè, per exemple, els SAIs vam veure que tenen una durada limitada, que no duren més de 30-40 minuts.
Sí. A veure, el SAIS, que vol dir Sistema d'Alimentació Ininterrompuda, vull dir, així ja aclarim una mica les sigles, que així són fàcils de veure. Això són unes capses que podem trobar des de, a nivell domèstic, de 300 watts, o de molt grans, que serien, perquè féssim un símil, serien com les bateries que munten a les plaques solars, perquè ens entenguem. Val? Això és una bateria, la llum entra, carrega les bateries i després te subministra llum. Això seria l'habitual. Que no t'arriba llum, pues t'alimentes de les bateries, fins que les bateries aguanten. Hem de pensar que aquestes bateries poden durar-te de 5 a 8 anys, no gaire més, i s'han d'anar substituint. Hi ha aquests aparells que són petits, que per un ús domèstic, per un ordinador, per una tele, per una cosa d'aquestes, en pots trobar-ne per 50 euros, no excessivament, o després en pots trobar per ús més industrials, és a dir, que t'aguantin molta més instal·lació que tinguis al darrere, que te'n pots anar uns quants milers d'euros. Això per un costat.
Sí.
Això l'únic que fa és una bateria. Mentre tens bateria, funciones. Quan s'acaba la bateria, s'ha acabat. I llavors, els generadors, el que fan és generar llum. És a dir, són motors de combustió.
Aquests que els hi hem de posar benzina.
Exacte,
els hem de
benzina, posar gasoll, el que sigui. És a dir, motors de combustió que el que fan és generar. Perquè ens en fem una idea, quan fan les obres amb els llocs que vas veus que van amb un generador per fer anar el picador...
La burra. Tot...
Exacte, la burra, la mula, digue-li com vulguis.
Exacte.
Doncs és això mateix, però a nivell més insonoritzat, més bonic, no sé què. Què passa? Que molts llocs, com per exemple, en aquest cas a l'Ajuntament, hi ha alguns llocs d'emergències, que hi ha un SAI, que aquest SAI és prou gran, però aquest SAI, la seva finalitat és aguantar els 5 minuts fins que el generador estigui engegat i després vagi funcionant.
Fer el pont,
exacte. I això va amb un pèndol de mercuri perquè no faci els xispassos i coses d'aquestes, perquè, clar, que sigui una, per exemple, en aquest cas, un ajuntament, si no fessis amb pèndols de mercuri o coses, mecanismes serios, quan saltes d'un costat a l'altre, faries un arc i uns xispassos espectaculars. Doncs els generadors el que fan és això, aguantar aquest temps per engegar. I després el sistema ni s'entera que ha marxat la llum.
És això. Els SAIs, per exemple, aquí a la ràdio tenim un SAI suficient per aguantar els equips de la ràdio aproximadament durant uns 25 minuts, aproximadament, i a partir d'aquests 25 minuts, doncs, les bateries, com deia l'Àngel, s'acaben i ja no generem els 220. A la tele, doncs, hi ha un altre, doncs, que també és capaç d'aguantar aquests 25 minutets, i a partir d'aquests 25 minutets ja està. Què passa? Aquí també, a tele no, però a ràdio, tenim grup electrogen per substituir el SAI. Però, no, senzillament, no va funcionar. No va funcionar, per tant, no vam tenir la possibilitat de que mentre es feia el canvi aquest de que se n'anava la corrent a passar a generador, doncs el SAI va aguantar tot el que va poder i el generador doncs no va funcionar.
Però el SAI ja ens salva de molts microtalls d'aquests que diem molt habitualment aquí a l'escala, que no es perd l'emissió.
Exacte, el SAI te pot salvar. Em va tocar dibuixar una miqueta el que anava aquí a ràdio i tele, i a veure, talls de més de mitja hora ja són talls, no?
Sí.
I tu saps bé que quan hi ha talls de menys d'aquest temps, doncs aguantem tranquil·lament aguanta, a tots aguanta. Dos costats, no? I és això, no? El que passa és que el tema està en situacions d'emergència, com he dit al principi del primer que he parlat, no? Jo crec que la ràdio és essencial en una situació d'emergència i s'ha de tenir en condicions. Ja n'he parlat amb els meus superiors, diguem-ne polítics, i realment no només nosaltres, sinó altres departaments de l'Ajuntament, s'actualitzarà tot un sistema, tot un pla, perquè la ràdio no hagi, en situacions com aquestes, que estem parlant d'un tall de llum, però pot ser una nevada, una ventada, una inundació, un no sé què, no? Una llevantada, no?
Sí, sí.
Una nevada, com va
una
passar.
Una nevada, com va passar.
Com va passar, no? Doncs que la ràdio no deixi d'emetre, no? No deixi d'emetre, i això ho posarem en marxa, esperem que no passi res en els propers dies, però en poc temps doncs, ho tindrem muntat i instal·lat, perquè creiem que és un sistema vital d'informació pel ciutadà, no? Perquè si ets a casa, com ens va passar molts, t'aguanten si tens allà a casa, que jo en tinc, no? Se te'n va, te quedes sense internet, te quedes sense telèfon, te quedes sense contactar amb la família, te quedes sense contactar, en el meu cas, amb la feina, no? Que no hi havia maneres, no? Dius, ostres, quedes molt fumut. En canvi, si tu tens una ràdio amb piles a casa i te poden anar explicant el que passa, només explicant-te el que passa i el que pots anar fent, et dona molta tranquil·litat. I es tracta d'això, de donar aquesta tranquil·litat i informar del que està passant. I d'aquí, no sé si estarà relacionat amb l'Àngel Reiem abans, perquè deia, ostres, aquests kits que ens van recomanar...
Ara anava aquí.
Dius, ostres, estava fet amb mala fe, el kit? O ja ho veien a venir, no?
A veure, això és allò que jo deia, no? El mes de juny passat ja es va fer uns informes de les vulnerabilitats i és a Europa, que han sortit d'Europa, vull dir que en un principi ells saben de què va. Doncs en un principi ja es tenien allà, i per això la presidenta de la von der Leyen ja va dir, estaria bé que el tinguéssim, no sé què. És allò que dius, ara mirat amb distància, vas mirant i dius, ostres... Això vol dir que alguna cosa sabien.
Qui avisa no és traïdor, eh?
No, exacte. Diu, escolta, jo he fet la meva feina. Jo no, ja t'he avisat. No?
Jo t'ho vaig dir, que tinguessis llaunes, que tinguessis el que has de tenir.
Exacte, vull dir que això la gent... És a dir, jo també a vegades dius, escolta, sóc una, el que diu Miquel, que sóc una mica conspiranoic. No, jo sempre intento llegir o veure o d'això amb un ample gran. I a vegades les peces mig encaixen.
Clar, jo vaig fer mig cas de la von der Leyen, però jo, per exemple, tinc una mica xungo, perquè part del meu kit de supervivència està al segon calaix del congelador. Ahir barrinava... On hi ha, Sergi? T'hauràs de posar a cuinar? Si no arriba la llum i es descongela tot, t'hauràs de posar a cuinar a manta. Però, ojut, la recomanació aquesta de no obrir ni congeladors ni neveres quan hi ha aquestes situacions d'apagades... Estava tot intacte, no va arribar ni a sonar la llumeta d'alerta de la nevera.
A veure, tampoc cal exagerar, no? Si tu no t'estàs entretenint, buscant, remenant, passa res. Si tu obres, remenes una miqueta mínimament a ses 30 segons, que n'hi ha de sobres en 30 segons per trobar el que busques i ho treus, doncs no passa res. El problema és que si busques coses congelades, Sergi, em sembla que si no hi ha llum, no, poca cosa cuinaràs, no?
Tinc gas.
Mira, jo...
Ah, si tens gas,
tinc gas.
Ah, així no, però, és que la propera vegada irem a casa seu.
ni cal. Jo sempre he dit, una de les coses, un dels aliments, i poques vegades hi fem cas, que hem de tenir...
Els llegums.
Fruits secs.
També.
Fruits secs,
perquè
que no necessita res. No necessita res i és superaliment.
Sí.
Mira, aigua i fruits secs, podries viure una setmana sencera.
Ja que parles d'això, això els podríem tenir en els kits, no?
Sí.
L'aigua, els fruits secs, les llanternes que dèiem, una mica, ara no, perquè estem a l'època que estem, però imagina que això passa a l'hivern, doncs unes mantetes ja preparades per si de cas, perquè...
Però les mantes ja les tenim a casa.
Sí, però vull dir, tenir-ho a puntet i que no haguem d'enfilar-nos a dalt de tot de l'armari perquè tenim la roba de temporada o allà posat, no?
Doncs... Teniu alguna coseta que us hagi quedat en el tinter?
Dues de ràpides.
Digue'm,
una,
Miquel.
Coses de... Gent que deia, telèfon fixe, tinc telèfon fixe i no em funcionava.
Ja no van en coure.
Si tu tens un telèfon fixe que està connectat en el teu router de fibra, perquè tu tens fibra a casa, nanai, si peta la fibra, tururut telèfon, no? I després, a veure, crec que temes de plaques solars. Molta gent creia que per tenir plaques fotovoltaiques a casa ja tenia llum. No. Ara que se'n va la llum, tu et quedes sense energia a casa. Tindràs energia si, a més de plaques fotovoltaiques, tens bateries associades a aquestes plaques fotovoltaiques. D'acord. I tindràs llum un temps, igual que els sais. Duraran el que duraran, no? I crec que, finalment, com a reflexió, crec que tot plegat, i tot i que màxim aquí a l'escala va ser un tall de 11 hores aproximadament, entre 6 i 11 hores, ens ha demostrat que depenem molt, moltíssim de l'energia.
Molt, de la llum, molt.
Miquel, jo només una petita cosa. Encara... que tinguem sort.
I que el camí
que tinguem
sigui
sort
clar,
i que
no?
Tinguem seny. Seny al fer les coses, sobretot.
Doncs moltíssimes gràcies per passar per aquí, per aquest destacat relacionat amb la pagada. Àngel Torrent, Miquel Pagès. I ja que Àngel has dit lo dels fruits secs, hi ha una cançó dels Pets que es diu Menja avellanes. Us sembla bé que acabem?
Perfecte.
Sí, sí,
amb
serveixen les avellanes, serveixen.
Doncs som-hi, que vagi molt bé i moltes gràcies.
Igualment, moltes gràcies. Gràcies. Gràcies.
Menja avellanes, aquesta cançó dels Pets que ens serveix de separador entre un destacat on hem parlat, evidentment, de la pagada general d'ahir i aquesta visió una miqueta més tecnològica de les afectacions a mitjans de comunicació, del paper dels mitjans i també del que suposa, bé, tots aquests efectes, no? Les pujades de tensió, electrodomèstics, ràdios, etc. Amb l'Àngel Torrent i en Miquel Pergès, coordinador de Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà. I ara, com és dimecres, i ja sabeu que un cop al mes parlem de trens, i qui ens porta a parlar de trens, evidentment, és en Paco Torres.
A Lisboa, en tren de lujo, yo viajaba. y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba.
Doncs, Paco, molt bon dia.
Bon dia, Sergi, bon dia a l'Empordà, a l'Escala, bon dia a tothom.
Primer de tot, és obligat, com vas viure l'apagada?
Doncs mira, a casa, amb el transistor que tinc.
Tu que ets home de ràdio i ets home de transistor de rodeta, et veig.
Sí, sí, el transistor petit que tinc, que cada dia el gasto.
Sí, sí.
Allà al despatx, per escoltar el Next Vespre, doncs mira, anar escoltant el que passava. No hi havia llum.
No hi havia llum.
I no sabíem explicar el per què no hi havia llum.
Jo crec que encara trigarem, a saber el per què aquest de les coses.
No es pot saber...
No sé.
Cosa rara.
Jo en llums no soy experto. Si em dius preguntes per què no piquen o per què no plourà demà, potser t'ho dic, però en llums encara no hi ha arribat. Paco, anem a parlar de trens.
Pues mira, parlarem... Fins ara, anava explicant, durant els capítols fins a l'últim, de les línies de la Península i Balears de Via Ampla i Via Estreta. Que amb això ja no sé explicar més línies, però ens dediquem a una recuperació d'una de les línies que hem agafat molt sovint, que era de la Barcelona...
Em sona.
A Flaçà fins a Cervera.
Em sona aquesta línia. Em sona d'algú, no sé de què, però em sona bastant.
Doncs avui parlarem d'aquesta línia de Barcelona a Flaçà, de la línia de Barcelona a Portbou Cervera. Explicarem la història d'aquesta línia, com s'arriba a l'Escala en tren. A Flaçà tenim que baixar i buscar el bus de la Sarfa, que això ja ho explicarem més tard.
I les combinacions també. Les combinacions impossibles també.
Doncs explicarem de la línia de Barcelona a Portbou Cervera. Estem a l'estació de França a Barcelona. També li deien Barcelona Termino a l'època d'en Franco. I ara...
Ho sé de bona mà, això, Paco. Ho sé de bona mà. Jo he tingut un avi durant més de 40 anys treballant a Termino, treballant a l'estació de França.
Amb aquell...
Amb els mandos, allà al puente.
El puente.
Allà al puente, on hi havia el control de mandos. Sí. Si en aquelles èpoques dels anys 50, 60, 70 hi ha alguna persona que es va desviar al lloc on no tocava, ha prescrit. No m'envieu reclamacions a la família.
Doncs jo vaig conèixer aquest puente. Perquè jo parlaré ara de l'època de 1950.
D'acord.
Estem a l'estació de França, a Barcelona, com he dit abans, i per exemple, un dia que anem cap a l'Escala. Sortim a les 7 arribem a l'estació a les 7 del matí i escoltem per megafonia, en castellà, tren expreso 113, con destino por Bou, Cervere, que tiene su salida a las 7:30 horas, está situado en la vía 5. Es directo de Barcelona Termino a Granollers. Doncs anem a la via 5, pujam al tren amb un vagó de primera, segona o tercera classe, depèn...
Quin tren ens hem d'imaginar, Paco, l'any 50?
Doncs mira, és un tren amb una màquina de vapor d'aquell temps, 50, amb un vagó de mercaderies a darrere i un vagó de correus, un parell de vagons o tres de tercera, dos de segona, dos de primera...
Aquells amb seients de fusta, seients d'escai... Sí. De fusta.
I llavors, de primera, amb les butaques.
Unes butaques ben butaques,
I anirem en primera.
Ja que ens hi posem, anem en primera, sí.
Minuts abans d'escoltar aquesta... No treballar aquesta megafonia que dona als que està a punt de sortir el tren. El cap d'estació, amb el seu banderí, dona permís de sortir el maquinista del tren i hem de dir que la màquina era... de vapor.
Pels de l'ESO, abans al cap d'estació anava amb un banderí. Ara només ho veieu als corners, als partits de futbol, però abans hi havia un cap d'estació amb un barret, amb una...
Sí, un banderí de vermell.
Amb una visera, una barret, i amb un xiulet, i tocava...
Un banderí plegat.
Plegat, un banderí plegat.
Perquè el desplegat, saps què significa?
Que el tren... Aturada.
Sí, parada de tren.
Parada de tren. Doncs, Paco, anem a escoltar aquesta màquina de vapor engegant?
Sí.
Ja arrenca, va, que ja arrenca.
Mentre estem de viatge d'aquesta línia, es va construir entre Barcelona i Granollers i es va posar en funcionament el dia 5 de febrer de 1855, passant per les estacions del Clot, des del Clot tenia a prop de la plaça de les Glòries,
sí, sí.
A prop de la plaça de les Glòries, que ara no existeix. Sant Andreu, sí. Montcada-Reixac, Mollet, Sant Fost, Montmeló i Granollers. Són 30 quilòmetres i el tren trigava 45 minuts.
D'acord.
Aquest tram. Continuant fins cap a Massanet-Massanes, amb aquestes estacions, Cardedeu, Palautordera i Sant Celoni. Aquí, la segona parada. Continuem passant per Gualba, Riells, Breda, el mateix nom, Hostalric i Massanet. Aquest tram es va posar en funcionament el 10 de setembre de 1860. 40 quilòmetres més, 60 minuts més.
D'acord.
O sigui, 30 a una banda, o sigui, una hora i mitja trigava per fer aquests 70 quilòmetres que hi ha entre Barcelona i Massanet.
A l'empalme amb la línia del Maresme va venir molt més tard, oi?
Sí, l'any 1862, el dia 17 de març, va empalmar la línia de la costa que venia de Mataró seguint cap a Girona, passant per Sils, Caldes de Malavella, Riu de Llots, Fornells de la Selva i Girona.
D'acord.
Les parades eren a Sils i Caldes, fins a Girona, posant en funcionament el 3 de març de 1862. 100 quilòmetres que hi ha de Barcelona fins a Girona.
Fins a Girona.
2 hores i mitja. Una mitjana de 40 quilòmetres per hora.
Doncs va, anem a tota velo. Jo crec que aquesta màquina de vapor va amb més velocitat que els rodalies d'ara. No sé per què m'ho sembla.
Bueno, 90 quilòmetres, una màquina d'aquell temps de vapor, una velocitat màxima per la línia de Barcelona-Cervera, era una Mikado, una muntanya, de 90 a 100 quilòmetres per hora. Però molt difícil d'arribar a 90 quilòmetres per hora per el trajecte que hi havia, muntanyes, curves, contracurves...
Quan
es parava la màquina en una estació a l'hora d'arrencar, trigava més temps que una màquina elèctrica. Seguim de
Paco,
Girona...
Exacte, sortim de Girona, travessem l'Unyà, si mireu, sortint de Girona, a mà dreta veureu la catedral, Sant Agustí de Galligants i tot allò, amb esquerra la Devesa.
La Devesa, passem a l'Unyà, continuem al costat del riu Ter.
Amb els meandres, aquells són xulos, els meandres que hi ha entre el Trueta i arribar allà, aquells meandres són molt, molt xulos de veure.
Passant per Serrà, hem de dir que passem pel Congost, al costat de la carretera que va a Palamós.
Perquè a mà dreta hi ha muntanya, a mà esquerra hi ha el riu, però a mà dreta tens la paret de la muntanya.
Doncs allà, entre les curves, la curva que hi ha, amb la màquina de vapor, treies el cap a la finestra i veies com funcionava la màquina de vapor amb les seves bieles i tal. És un espectacle.
Ja m'hagués agradat, ja.
Bueno, jo l'he fet.
Ja, no em fotis més enveja, Paco. Va, tira.
Serral, Bordís i Flaçà. Aquí, Sergi, amb una estació en parada i baixar per anar a buscar el bus per anar a l'escala. El tren trigava 3 hores des de Barcelona.
Fins a Flaçà, eh?
Fins al Flaçà. Sortia a les 7.30 i arribava a les 10.30. A la Sarfa, que funcionava a partir de l'any 1920, i trigava una hora més per arribar a l'escala al migdia.
Això vol dir que arribava sobre les 12 del migdia?
Sí.
Bien.
Me'n recordo que quan era petit, que tenia 6 o 7 anys, l'any 1956 encara a Flaçà hi havia les vies de l'actual... a l'actual plaça de l'estació del tren de Palamós a Girona, un carrilet. Seguim fins a Figueres, passant per Sant Jordi dels Valls, Camallera, Sant Miquel de Fluvià, Vilamalla i Figueres. Hem de dir que de Girona a Figueres es va trigar uns quants anys degut a la situació econòmica i va posar en funcionament en 1877. Recordem que a Girona va arribar l'any 1963. No, perdó.
Sí. No, Girona va arribar al 1862.
Ah, això mateix. Doncs va trigar aquests anys per arribar fins a Figueres. Un any més tard, siguin de Figueres passant per Sant Jordi dels Valls, Camallera, Sant Miquel de Fluvià, Vilamalla i Figueres. Hem de dir que a Girona i a Figueres va trigar uns quants anys degut a la situació econòmica, això ja ho he dit abans.
El que explicàvem, que el 1877 es van completar aquests 40 quilòmetres afegits
són
de més.
Són 40 quilòmetres més des de Girona, o sigui, 140 des de Barcelona.
Continuem.
Continuem fins a Portbou, Cervera, passant per Peralada, Villajuïga, Llançà, aquí tenia parada. Hi ha un baixador a Piadero, a la platja de Garbet, que ara ja no funciona. Passem per allà, però ningú para. I també parada a Colera, i arriba a la frontera a Portbou i Cervera el 20 de gener de 1878. Des de Barcelona un total de 167 quilòmetres amb un temps de 4 hores 30 minuts, una mitjana de 40 quilòmetres per hora. Sergi, una màquina de vapor en aquell temps tenia una velocitat màxima de 80-90 quilòmetres per hora. Entre l'arrencada i la frenada trigava una mica més de temps que una màquina elèctrica.
Exacte, el que m'has comentat abans, el tema de les velocitats.
A partir de la dècada dels 60 va entrar en servei els trens TAF. Tren automotor Fiat de Barcelona a Cervera. Trigava 2 hores 35 minuts. Aquí anava més de pressa.
Una mica més.
Una mitjana de 65 km per hora. Aquest tren enllaçava Cervera amb la que anava a Ginebra.
Ja dels ferrocarrils francesos.
Francesos. La línia fou electrificada a l'any 1956 i 1958 fins a Maçanet Massanes. Aquí es feia el canvi de màquina elèctrica per una màquina de vapor. Això va durar fins a l'any 1962, en què es va electrificar fins a Girona, i en l'any 1963 fins a la frontera francesa.
Exacte.
Incloent les vies d'ample espanyol a l'estació de Cervera. Aquesta millora, molt necessària per al trànsit de la línia, s'ha complementat en 1982 amb l'electrificació de la línia francesa fins a Portbou. A Portbou l'estació és una gran estació, que també ho explicaré una mica. La tensió de la catenària francesa és de 1.500 watts de corrent contínua, que comporta que les instal·lacions de Portbou i Cervera tinguin vies electrificades amb aquesta tensió, i amb l'ample espanyol, o sigui, amb la línia espanyola, és de 3.000 watts.
D'acord.
Sí, aquesta diferència de watts. Si ho haguéssim tingut de 1.500 watts sense tocar-la, seria el millor.
Això que estem escoltant ja és una màquina elèctrica.
Sí, ja que estem en màquines elèctriques... Doncs ara...
Ja que ahir no hi havia llum, parlem de màquines elèctriques, va.
Explicaré les estacions de Girona i Portbou. Cal esmentar que l'obra de suspensió dels pas a nivell a la ciutat de Girona... Per això es va construir un viaducte que travessa tota la ciutat des del pont de l'Onyar. La mateixa estació elevada disposa de serveis públics sota les seves cinc vies.
Això és allò que està més elevat,
sí.
Que és el viaducte aquell que quan passa a Girona.
Sí, sota hi ha un pàrquing, hi ha botigues...
Els carrers que passen, sí. Etc.
La de Portbou té un majestuós edifici que disposa de vies a cada costat. A la banda de mar hi ha les dues d'ample internacional que arriben als trens francesos, i a l'altre costat les d'ample espanyol, de les quals quatre estan sota d'una gran coberta de mateix estil de la barcelonina estació de França.
Ara t'anava a dir, que em recorda molt a l'estació de França.
Sí, 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 és molt maca aquesta estació. Ara és trista.
Sí.
No l'ha vist en ple moviment.
Perquè Portbou ha anat a baixar-la. El fet de que ja no hi hagués la frontera o que s'alimés l'entrada a la Unió Europea, això va fer anar de baixada.
Des del 21 de desembre de 2020, la via principal en sentit Barcelona-França està adaptada d'ample mix i very standard amb un tercer carril en un tram de 41 quilòmetres, 200 metres, del centre logístic de Girona fins a Vilamalla. El Flaçà, el que has vist, que hi ha tres vies?
Sí.
Doncs una d'aquestes és la Via Internacional.
Vale,
que es va utilitzar un temps. Ara sí. Tot està rovellada.
Ai, aquest país. Espera. Hem fet molta història, Paco, però aterrem una miqueta ara mateix, a l'actualitat, en aquests poc més de 5 minutets que falten.
Val. Actualment els serveis ferroviaris transcorren per la línia són de passatgers, rodalies i mitja distància, i mercaderies.
L'alta velocitat va per una altra via, eh?
La línia que és de via doble, durant alguns anys encara havia alguns trams de via única. També actualment la línia comença a Barcelona Sants, passant pel Passeig de Gràcia, Clot Aragó i subterrani per sota terra, i a poca distància surt a l'aire lliure passant per la Sagrera i Sant Andreu Condal i continuar fins a França.
Cal dir, si em deixes dir, que de Sant Andreu fa poc que es va remodelar l'estació. Es va canviar l'estació que hi havia antiga, que era de les més antigues del país, que datava d'aquest 1800 i pico de la inauguració de la línia, amb un edifici molt xulo, i es va fer una coberta, bueno, tot el parc aquell que hi ha a la Sagrera, que no s'acaba mai, doncs tota aquesta història.
Mira si dura tants anys aquesta obra.
Jo quan era petit i tenia 4 o 5 anys, me'n recordo anant amb el meu avi, perquè amb el meu avi anàvem molt per com... net de ferroviari, anaves a veure trens. Si fos, si hagués sigut net d'una altra cosa, aniries de camioner, aniria a veure camions. Anàvem per allà al costat a la Maquinista Terrestre i Marítima, que jo vaig aprendre a llegir amb el nom de la maquinista, amb un lletrero gros que hi havia allà a l'entrada. I em deia, allò que deien, nens, tot això eren camps, doncs a mi em deia, tot això serà un futur pla d'alta velocitat, d'AVE, de no sé què, de no sé quantos. I han passat
bueno, ja ho és.
35 anys...
Ja ho és.
Perquè... I mira com està el tema, eh? Està a punt, ara està a punt d'inaugurar-se o està a punt d'acabar-se l'estació de la Sagrera.
Bueno, ja anirem a veure-la.
Això sí.
Ara parlarem... Ah, no, perdó. El dia 15 de desembre de 2003 es posa en servei el tram de Barcelona-Figueres de la línia d'alta velocitat Madrid-Saragossa-Barcelona-Figueres, amb un traçat per ara de la línia convencional de Barcelona-Girona-Portbou. Aquest fet, unit a la posada en servei de la línia francesa de Prepinyà fins a Figueres, de la línia d'alta velocitat, l'any 2010 va suposar el final de la circulació dels trens d'Algo internacionals dilluns i nocturns per la línia de Barcelona, Girona i Portbou, i així com els trens de llarga distància. O sigui, abans arribava els trens d'Algo que anaven a París, a Ginebra i també a Itàlia, a Milà, i hi havia un sistema que la via ampla, les rodes del tau se posaven estretes per la via internacional.
Som-hi.
Ara parlarem...
Espera. El tren express. I en els 3 minutets que queden, 2 minutets i escaig.
Parlarem de la tramvia del Baix Empordà. Palamós, Palafrugell, la Bisbal, Flaçà, Pontmajor, Girona i Banyoles. El 2 d'octubre de 1884, el Ministeri del Fomento va otorgar a l'industrial de Palamós, Agustí Pagès i Ortiz, la concessió de construir un tramvia entre Palamós i Flaçà. Aquest mateix any es va constituir la companyia amb un capital d'un milió de pessetes. La seu social es radicava a l'estació de Palamós. Amb dificultats per les costoses infraestructures es va ampliar el capital 600.000 pessetes. La inauguració va ser el 23 de març de 1986 de Palamós a Flaçà, de via de 75 centímetres d'amplada i 34 quilòmetres, per poder enllaçar amb la via ampla de la companyia de ferrocarrils de Tarragona, Barcelona i França. Els productes del sur, sobretot, la línia circulava per la carretera i compartia la calçada amb la resta de vehicles. Seguim. Al principi la línia va passar en sèries dificultats econòmiques i va passar a una empresa belga l'any 1905. I a partir d'aleshores l'empresa va començar a funcionar i va poder comprar noves locomotores i vagons. Amb la Primera Guerra Mundial l'empresa quedà aïllada de Brussel, fet que impedís la reparació de les màquines de vapor que s'espatllaven. Només quedaven 3 locomotores en funcionament.
Déu-n'hi-do.
L'any 1921, que es va inaugurar el tram entre Flaçà i Girona, començaven els anys d'esplendor del tramvia del Baix Empordà, més empleats i més maquinària. També es va començar a estudiar la possibilitat de construir una línia entre Girona i Banyoles i allargar-la fins a Sant Joan les Fonts, al costat d'Olot. El 16 de març de 1928 s'inaugurà el tram de Girona a Banyoles, en què van adquirir uns moderns automotors amb motor de gasolina de la firma Crom, però no donaven el resultat esperat, ja que el seu poc pes que feia relliscaven a les rampes, que eren...
Tornava enrere el tren, relliscava i tornava enrere.
I foren retornats.
És el que li falta, la Renfe, ara, un tren que torni enrere, eh?